A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
L'afer intern ha esclatat al cor d'Europa, que s'ho mira ara sí, potser no tan impassible com ens pensem. Els solidaris avui ens preguntem si el diàleg que demana Europa és compatible amb empresonar mig govern i amb suspendre l'autonomia, si la solució política per resoldre un conflicte que és polític, que reclama la comunitat internacional, negociar i pactar un referèndum, celebrar unes eleccions, és possible amb mig govern emmanillat i l'altre mig a l'exili. Posarà entre reixes els organitzadors d'unes manifestacions pacífiques, cíviques, massives, transversals, que també aquesta tarda tornaran a fer la volta al món. Estem parlant de drets fonamentals, de justícia, de democràcia i pau, amb els que més en saben, i hem preguntat als nostres veïns de dalt, eurodiputats d'arreu, de Suècia, Portugal, Estònia, Romania, Bèlgica o el Regne Unit, diferents partits, com ho veuen tot plegat. I això és el que ens han respost.
Espanya és una vergonya. Quin tipus de democràcia? Quin tipus de democràcia impedeix la seva gent votar? He d'elogiar la dignitat en què es comporten els catalans.
Quan Putin arresta manifestants, no diem que és un afer intern de Rússia. Per què no diem a Rajoy: alliberi els líders de la societat civil, alliberi els electes del govern de Catalunya?
Jo sí considero que són presos polítics, perquè ells estan presonats per una idea. I l'estat espanyol no necessitaria actuar de la forma que han actuat, perquè podrien haver convocat en Raül i els altres a declarar.
Cal respondre amb la política a un problema que és polític. Cal diàleg. Diàleg i diàleg. Però que jo sàpiga, dialogar no té res a veure amb empresonar un govern. És el contrari.
Crec que realment la reacció del govern de Madrid, del govern del senyor Mariano Rajoy, abusa del sistema legal espanyol. Tots els europeus, i encara més els polítics que hem estat elegits pels ciutadans, hem de poder tenir qualsevol opinió política. Però castigar aquestes opinions posant excuses legals no crec que sigui correcte.
Por cierto que aquellos que defienden lo que defienden el govern de Catalunya, que ara estan en el càrcel, són presos polítics. Per a mi, són presos polítics, no són polítics presos.
Som a Catalunya Ràdio, som els solidaris amb defensors dels drets fonamentals, amb Maria Vila i l'Anaïs Franquesa, advocades de drets i de Som Defensores i Irídia, amb els portaveus d'Amnistia Internacional, Dani Vilaró, i d'En Peu de Pau, Jordi Palou, i amb el president del CIEMEN i amic dels solidaris, el David Minoves. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
S'incorpora a la tertúlia amb el llaç groc.
Sí.
I serem fins que comenci la manifestació per la llibertat dels presos que l'ANC i Òmnium han convocat a les 5 de la tarda al carrer Marina de Barcelona. Fins llavors ens acompanyarà també l'Òscar Fernández. Anirem connectant amb els serveis informatius per saber l'última hora d'aquesta mobilització, l'enèsima. Fem encara un últim salt. Acabem a Suècia, aquesta gira europea que estem fent, per parlar amb la Bodil Valero, ecologista sueca, però catalanoparlant, eurodiputada. Li hem preguntat com es veu des de Suècia la judicialització del procés. Els empresonaments es qüestionen la independència de la justícia espanyola, la separació de poders?
Jo crec que aquí es veu amb bastanta preocupació, almenys de part polític, i la gent en general no ho entén, què és el que passa en realitat, no? Perquè hi ha dos plats, es podria dir. Tots han vist el que estava passant a Barcelona el dia de les eleccions i la brutalitat policial, però també hi ha l'altra cara que va explicant que, pues mira, aquests han fet un delicte i que ara és la justícia que s'encarrega, no? Si veiem com s'hauria actuat aquí a Suècia amb un cas similar, hauríem fet molt diferent des del principi al fi. Jo sí considero que són presos polítics, perquè ells estan presonats per una idea. I l'estat espanyol no necessitaria actuar de la forma que han actuat, perquè podrien haver convocat en Raül i els altres a declarar.
La Bodil Valero. Parlàvem de violència ultra, la contraposàvem amb el pacifisme del moviment independentisme, i per parlar de no violència, la Marta Molina ens proposa aquesta setmana conèixer el CDR, els Comitès de Defensa de la República, abans Comitès de Defensa del Referèndum. Som-hi.
Renaixem de les llums de l'albada, i el sol que ens crema cada dia, l'instint de les feres feroces, el vol dels ocells, les onades braves,
Des que es va anunciar la data del referèndum, veïns i veïnes de pobles i ciutats van començar a organitzar-se per defensar el dret a votar. L'1 d'octubre van mostrar la seva força defensant els col·legis electorals. Des d'aleshores, alguns han continuat organitzant-se, primer com a comitès de defensa del referèndum i ara com a comitès de defensa de la República. Hem parlat amb dos membres dels TDRs i ens han explicat com funcionen.
A l'hora d'actuar i prendre decisions, funcionem en assemblea, tothom té el mateix vot, tothom té la mateixa paraula, i simplement això, sí que ens coordinem, però a l'hora de prendre decisions és totalment local i cada CDR, en funció de les forces que té o les ganes que té, fa i desfà el que vol.
Diuen que no tenen líders ni representants únics i que cada CDR té el seu posicionament propi. Alguns els comparteixen amb altres CDRs i d'altres no. Diuen que la repressió sempre vol posar cares i s'organitzen de forma no jeràrquica. Per això no diuen els seus noms i intenten conservar un perfil baix i ser una massa de gent organitzada sense noms i cares.
L'estructura dels CDRs és absolutament al revés. I precisament és representativa en la mesura que tots fem coses. I és interessant, pel moviment, que la gent va entrant i sortint i avui jo parlo amb tu i demà un altre parlarà i avui s'ha d'organitzar una activitat o s'han de fer les accions que es van fer el dia 8 i diferents persones del col·lectiu van assumint rols de forma d'anant i tornant. I això penso que és bo per l'estratègia, és com surt por ahí en algun lema, no ens podreu empresonar tots, i això és un moviment que el fem tots, i tots no hi cabem a la presó, però també perquè el moviment sigui de veritat un moviment que representi el que volem els veïns i veïnes, i no el que algú que agafa una miqueta de poder, ni que sigui dins d'un col·lectiu tan petit com el CDR, no? I perdi això, perdi aquesta representativitat de la voluntat dels veïns que volem votar o no volem votar, o volem que el nostre poble sigui així o aixà, o etc.
Com molts moviments socials d'arreu del món, no tenen caps visibles, però són molts i estan molt repartits, units i coordinats. Els hem preguntat si el fet de passar a ser comitès de defensa de la República i ja no del referèndum ha implicat que algú dins dels TDRs sentís que ja no el representen.
Sí, és una decisió que es va prendre en assemblea de tot Catalunya, el fet de canviar el nom a nivell general. A partir d'aquí, com repeteixo tota l'estona, cada CDR ha fet i desfet com ha volgut. De fet, hi ha CDRs que no es diuen ni CDRs, vull dir, tenen altres noms. Va ser una decisió que, bueno, va portar una mica conflicte, perquè, com dèiem abans, dins dels CDRs referèndum hi havia molta gent que no era independent, que no buscava la República, però sí que volia exercir el seu dret a vot i que tothom el pogués exercir. En el moment que ja no estàs defensant el referèndum, sinó que passes a defensar la República, era això, hi havia diferents col·lectius que ho deien, nosaltres perdrem gent i amb la nostra CDR tenim molta pluralitat d'opinions, i el fet de fer aquest canvi o de passar a defensar un objectiu més clar, més concret i diferent al que defensàvem fins ara, fa que aquesta gent ja no ens recolzi perquè no estem defensant els que ells volien.
Camille, j'ai entendu ton nom, mais je n'ai pas vu ton visage que tu dissimulais, sinon tu aurais fait la première page. Sous ton écharpe tu vas saboter, elle ne m'échappe pas ta beauté, je la vois même dans le noir, j'imagine ton regard.
Però què passa amb la gent inquieta que es vol sumar a fer alguna cosa però que no se sent identificada amb la independència?
O sigui, com dèiem, el CDR ha fet el canvi de nom que dèiem i aleshores està començant a fer actes en quant a defensa de la República, però des del primer dia també està secundant actes que convoca altres entitats que no parlen de república ni d'independència, parlen de presos polítics, parlen de democràcia, parlen de defensar l'alliberament d'aquests presos polítics que tenim des de fa dies, defensen això, el dret a la democràcia, no, que rebutgen com s'està portant des del govern espanyol les actuacions que es fan aquí, i aleshores, bueno, jo crec que ha de quedar clar cada acte per quin objectiu té i a partir d'aquí respectar que hi hagi gent que vulgui assistir uns i no assistir uns altres, però no tot el que els CDRs recolzen impliquen una defensa directa de la República. O sigui, hi ha actes que no tenen res a veure amb això i que tenen a veure amb coses, com deies tu, que la gent l'inquieta igualment i no tenen res a veure amb la independència.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla. I'm a seed. Soy semilla. I'm a seed. Soy semilla. I'm a seed. Soy semilla.
Carne adulterada, plastificada.
Els CDRs també creuen que és important organitzar-se i ser no violents precisament per poder ser més i perquè tothom hi pugui participar.
És cert que des de la no violència hi ha algunes accions, que són accions d'empoderament popular, que tenen un impacte molt gran, com són la desobediència i com són la no col·laboració per les decisions de compra i de tot aquest tipus de coses. Quan tot el col·lectiu pren una decisió de no col·laboració o pren una decisió de desobediència, el que sigui, en el nostre cas, doncs de desobediència a l'article 155, és una acció que, feta per tothom, té un impacte i aconsegueix canviar, no? Totes les lluites no violentes de la història han aconseguit, finalment, canviar coses que se suposava que no es podien canviar de cap manera i que la llei deia que això no podia ser i, com que la llei ho deia, doncs allò se suposa que no ho podia ser.
Comenten també que totes les lluites no violentes són llargues i d'aquí la importància d'entrenar-se precisament en la no violència tàctica i estratègica.
O sigui, què vol dir i en el fons la seguretat que et dona a l'hora d'actuar? Perquè és el que deia, si no saps els límits, no saps si les estàs passant o no. Si no tens algú al costat que també ho sap, dubtes o això. En canvi, el fet de fer aquest entrenament fa que arribis als llocs sabent com hauràs d'actuar, si passa qualsevol cosa, quina reacció ha d'haver-hi. I crec que això dona una unitat i això una resposta interna i externa molt bona, perquè és això, des de la no violència estem aconseguint tot el que estem aconseguint. I això, ostres, dona una imatge, i com més en sapiguem, doncs més forta es farà aquesta imatge, crec.
De fet, la gent d'En Peu de Pau estan publicant decàlegs i ajudant els CDRs que es mobilitzen. A banda dels tallers estratègics, alguns CDRs estan vetllant també per la salut emocional davant la repressió.
Perquè forma part de l'estratègia del nostre adversari desgastar-nos, que visquem aquestes pujades i baixades tan bèsties emocionals. L'altre dia proclamem la república, però dues hores més tard estem supernerviosos perquè passa no sé què, no? I passem de l'alegria als nervis, a la tensió, a la tristor, a estar enfadats, a estar contents per l'acció que es va fer el dia 8, però en canvi estem molt tristos perquè hi ha gent a la presó. I tot això ens desgasta. I també hem de vetllar perquè aquest desgast no ens faci desactivar-nos i no perdem actius de mobilització pel camí.
Som el sol que despertava al pati d'aquella escola. Samarretes esguerrades, tiradors a les butxaques. Érem innocents i dèbils, però ja no tan ingenus. Tu pintaves estelades, jo et besava d'amagades. Som la fúria que arrasava amb la...
A l'inici del seu naixement, el CDR s'assumava en accions de plataformes que ja porten anys funcionant. Ara, comenten, la gent ja sap qui són.
Ara, que comença a estar clar què som, qui som i què estem fent i què volem, doncs la gent ja ho té més clar i és més fàcil quan convoques com a CDR per una acció únicament de CDRs, la gent sàpiga qui som i vingui a donar recolzament a les nostres accions. Cada vegada n'hi ha més, ja es va demostrar el dia 8 que una acció proposada pels CDRs va tenir un èxit brutal perquè la majoria de punts van aguantar tot el que s'havien proposat. A Fronteres van aconseguir fer més de 24 hores a més d'un punt. Vull dir, penso que és un èxit brutal i repeteixo, per molt que hi hagi hagut aquest cop, han sigut ells que ens han recolzat a nosaltres, però era una acció pròpia dels CDRs. I per fi s'ha demostrat que com a CDRs tenim un poder molt important de convocatòria i de ganes de fer coses, i penso que és la línia que hem de seguir i que a partir d'ara qualsevol cosa que proposem tornarà a tenir un èxit perquè la gent ja sap qui som i què estem fent.
Estarem atentes a com va evolucionant aquest moviment organitzat i no violent que continua expandint-se per tot Catalunya i creixent com llavors a cada barri, a cada poble i ciutat, sembrant les ganes de participar de la vida política i activista del país.
Som les nits de cara al sostre, d'habitacions a les fosques, aïllats en blocs de pisos, entre frustracions i bronques, escrivint a les palpentes...
Som a Catalunya Ràdio, som al Solidaris, un quart i cinc minuts de 5 de la tarda, amb defensors dels Drets Fonamentals, amb la Maria Vila i la Nís Franquesa, advocades de drets i Som Defensores, amb els portaveus d'Amnistia Internacional, Dani Vilaró, membre d'Enteu de Pau, Jordi Palou, i amb el president del CIEMEN, el David Minoves. David, comparteixes, compartiu l'estratègia de Puigdemont per internacionalitzar el cas català via Bèlgica?
Aquesta jo crec que sí que s'entén i en bona part la comparteixo. El fet d'haver-se quedat a Bèlgica i haver fet totes aquestes gestions mediàtiques, roda de premsa i contactes internacionals i mantenir-se allà fins que resolgui, doncs, ja sigui les eleccions o especialment la situació de presó dels seus companys de gabinet, jo crec que és una molt bona estratègia. Una altra cosa és l'eficàcia de l'estratègia, això ho hem de veure els propers dies, no? Però d'entrada jo crec que és bo, perquè aquest és un conflicte que tothom sap, doncs té tres taulers de joc, el català, l'espanyol i l'internacional. El català, jo crec que estem en una situació que hem esgotat una etapa, l'hem esgotada. A l'espanyol hem vist que fins a cert punt hi havia poc recorregut, i l'internacional, tot i que hem tingut molts desenganys, encara és un tauler de joc que és fonamental a l'hora de resoldre aquest conflicte. I com que sembla ser, i això no puc donar dades perquè tampoc no les tinc, no, però per les informacions que m'arriben, la imposició de convocar unes eleccions a tan curt termini sí que és una demanda del govern internacional. Per tant, hi ha una atenció especial amb el resultat d'aquestes eleccions internacionalment, doncs que es pugui mantenir fins al dia de les eleccions allà, jo crec que és una jugada bastant estratègica.
Maria Vila.
Jo crec que, a part de l'estratègia, diguéssim, momentània, la conseqüència, és a dir, tant si l'extradició té recorregut com si no, la conseqüència és que el president Puigdemont no podrà tornar, com a mínim en un futur immediat. Llavors, té de positiu, òbviament, tot el que és, i jo respecto molt, i ho he dit sempre, és a dir, tot el que pugui fer algú per evitar entrar a la presó, a mi em mereix tots els respectes. I en el cas del president Puigdemont, claríssim, i dels altres membres del govern, quedant-se allà. A nivell polític, no sé, també haurem de veure després com, si ells acaben formant part d'una llista, i hauran de renunciar, perquè si no poden presentar-se al Parlament, perquè en el seu cas, perquè no poden deixar el territori belga, pues que encara que l'extradició tingués recorregut, en tot cas ho haurien de fer des de la presó i no estan presencialment allà, no podrien votar, per tant pels quòrums tot això segurament seria un desastre perquè seria comptar amb ells com a diputats de menys. Llavors, el que té de lectura política de portar el conflicte, a mi em sembla molt positiu, portar el conflicte al cor de la Unió Europea, de moment la reacció no està sent la que suposo que s'esperava i està pujant el to a nivell de crítica cap a les institucions europees, que a mi també em sembla molt positiu, perquè crec que l'independentisme sovint ha pecat d'un europeisme molt naïf que no es corresponia amb la realitat de la situació.
Si no us ha sorprès aquest silenci de la Comissió Europea, però sí que us ha decebut que Brussel·les s'inhibeixi, i no parlem, hem sentit avui aquí els solidaris molts eurodiputats molt crítics amb l'empresonament de consellers, de membres del govern, de líders de l'ANC i Òmnium, però, per exemple, que no hagin dit res sobre el miler de ferits l'UO o de l'empresonament de mig govern.
Això no és ben bé del tot cert. Sí que van dir. El que passa és que jo crec que som molt poc conscients sovint que el mecanisme d'actuació internacional de la Comissió Europea i dels Estats és a través del pragmatisme. I, per tant, tenim molta memòria de peix. Tenim molta memòria de peix, vol dir que tot sovint no recordem coses que han passat amb anterioritat.
Que també amenaçaven els bàltics,
Eslovènia... Però, sobretot, no és tant el temps que han trigat o buscar paral·lelismes, que a vegades és molt forçat, sinó fins que tu no esdevens un problema, i un problema és una cosa que molesta normalment, no esdevens un problema, no tracten, no parlen de tu. Què va molestar en aquell moment l'1 d'octubre? La violència, és obvi, no? I per tant, d'aquell 1 d'octubre, quines dues coses, diguem-ne, que sí que van tenir un recorregut internacional i quina no va tenir recorregut? La que sí que va tenir recorregut és que hi havia violència, això era desagradable, va tenir recorregut també que hi havia un problema polític, però no va tenir recorregut el mandat democràtic. I aleshores, ara, un cop el govern espanyol va fer una proposta inicialment de reforma constitucional i ara de convocatòria d'eleccions, mentre no tinguin el problema, i el problema l'han posposat fins al dia 21 d'octubre. Per tant, difícilment els governs diran res de nou fins l'1 d'octubre. Una altra cosa que deia la Maria, i amb això també estic d'acord, igual que crec que sí que és una estratègia del president per internacionalitzar, també és cert que tot el factor electoral, preelectoral i llistes, sí que ho complica tot i ho contamina tot i, per tant, fa que sigui menys clar el missatge.
No, hi ha una cosa que estic d'acord amb el David. El que passa és que la Unió Europea, una cosa és la comunitat internacional en si i l'altra la Unió Europea. La Unió Europea, els catalans som ciutadans europeus, de moment. Llavors, una cosa és tractar un problema internacional que tens més o menys aliè i l'altra és quan el tens a casa, que és el cas, claríssimament. Llavors, arran de l'1 d'octubre, és veritat que la repressió va amagar el mandat democràtic de l'1 d'octubre i això i és una mica el que ens estem trobant aquests dies. Des d'un punt de vista més polític, la repressió és tan bèstia que ho enterboleix tot, no? I les accions polítiques que hi ha a sota i que precisament provoquen aquesta repressió fa que quedin òbviament amagades i ara la lluita és antirepressiva, però i tot queda, no? Quan un moviment es converteix en antirepressiu és que ja ho ha abandonat tot i ja està destinat d'alguna forma a quedar minoritzat. Llavors, de pròpiament de la lectura que se'm va fer, és veritat que hi ha unes crítiques per part d'algunes instàncies europees a la violència de l'1 d'octubre, però que això, jo crec que al final la conseqüència de no condemnar-ho amb prou força és molt fotuda i és admetre la violència com una eina política al segle XXI a la Unió Europea. Llavors, com que no és, jo crec, un problema merament internacional, que és el que podria dir l'opinió de qui sigui fora de la Unió Europea, sinó que són les pròpies institucions europees, que també són les nostres, crec que és molt més complicat i molt més, o hauria de ser molt més sensible que plantejar-ho només com una qüestió internacional.
Jordi,
hem de distingir... Hem de distingir entre que no hi hagi violència i estratègia no violenta, perquè també ens entenguem. Un dels canvis fonamentals que s'ha produït en tot aquest procés i que això que estem analitzant en forma part és que ja fa anys que hi ha una estratègia molt ben pensada a nivell de no violència, de no violència activa. Això vol dir... amb tots els moviments de no violència que s'han experimentat en els últims decennis, que passa justament per diferents accions plurals, cadascú amb diferents rols, etc, amb no violència activa, per augmentar el nombre de persones que, d'alguna manera, participen d'aquest moviment. I lo significatiu és que en aquest gran moviment no només és la societat civil la que participa, sinó que també hi ha les autoritats, membres del govern, presidents del govern, presidents i membres de la mesa del Parlament, diputats del Parlament, societat civil, sindicats, etc. És a dir, empresaris. És un gruix molt important i podem recordar, en aquest cas, tenim memòria, que va succeir en els anys 90 amb l'objecció de consciència. Tot això, tot aquest moviment que està ara té a veure amb el que d'alguna forma es va desplegar durant els anys 70, 80, 90, amb el PP Bouza, Martí Olivella, els objectors de consciència, els insumissos que van estar a la presó, que van lluitar des de la presó, els plantats a la prestació social substitutòria. És a dir, forma part de la dinàmica en el que d'alguna forma s'explicita a través de diferents accions, incloent a vegades fins i tot l'autoinculpació de fets sense reconèixer que s'ha comès cap delicte, però dir si jo he participat en aquest fet, per exemple, els més de 2 milions de persones que van participar l'1 d'octubre, doncs podrien autoinculpar-se, si és que estem en aquesta dinàmica mental, de que van participar tots en un delicte. Això és el que d'alguna manera s'està dient, no? Home, és evident que allò no era un delicte, però sí que forma part, o podia formar part, d'una estratègia no violenta, una autoinculpació de 2 milions de persones per dir, escolti, jo vaig participar en aquests fets, no els considero delicte, però els poso en coneixement de l'autoritat judicial o de l'autoritat policial. Poso aquest exemple, no? O... té a veure també amb dinàmiques que pot tenir a veure doncs, amb el riure, amb esvair la por. Ahir mateix vèiem unes imatges en el que s'associava a violència, unes imatges en el que la gent cantava «Passi-ho bé i moltes gràcies a la Guàrdia Civil». És un acte públic participatiu festiu, alegre, en el que la gent està dient, escolti, marxi perquè no s'està cometent cap delicte. I fins l'any que ve. Sí, jo l'he omès, l'he omitit. Passi-ho bé i moltes gràcies. De forma festiva, rient, sense sorna, sense ganes d'escarnir, sinó de forma fàcil. És a dir, forma part d'aquesta estratègia no violenta que el que pretén és, a través del conflicte no violent, modificar les situacions. Perquè, en última instància, acabem on s'ha d'acabar i on acaben tots els conflictes, que és negociant, dialogant i parlant.
I aquesta via judicial, li veieu trajectòria a nivell europeu? Avui als Solidaris hi ha molts sou advocats. Creieu que els recursos de la justícia europea o al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg pot tenir un recorregut, Anaïs?
Efectivament, jo crec que és molt possible que aquests procediments acabin anant a instàncies europees, si continuen. Sí que cal tenir clar que, almenys pel que fa al Tribunal Europeu de Drets Humans, només en molt poques ocasions es pot acudir-hi abans d'esgotar els recursos interns, que són els casos de les mesures cautelars, que s'han utilitzat alguna vegada. Aquí, per exemple, s'han aturat els allotjaments o tal, utilitzant les mesures cautelars del Tribunal Europeu, però en la majoria dels casos s'hi ha d'anar un cop esgotades totes les vies, i totes les vies vol dir si hi hagués una condemna per delictes de rebel·lió, de sedició, etc., doncs això s'hauria de primer segurament acudir al Tribunal Constitucional. Per desgràcia, ara mateix teníem un Tribunal Constitucional als anys 90 doncs molt actiu i molt garantista, vull dir, no ens n'oblidem d'això, però ara diguem que està una miqueta en entredit pel tipus de resolucions que ha anat emetent, i per tant no sabríem dir si això és esgotar un recurs intern efectiu o no, que aquest és un altre dels drets que es contemplen, els recursos efectius per defensar drets, i pot acabar el Tribunal Europeu, i el Tribunal Europeu pot acabar valorant si efectivament s'ha respectat el dret a un judici just, que és l'article 6 del conveni, si s'ha respectat també altres drets, com a llibertat ideològica, etc. Això pot acabar allà. Sí.
David, però a mi em preocupa això, que estic completament d'acord amb l'Anaïs, però que forma part de la via del fet que saben que trigarà 6, 7, 8 anys i mentrestant es va avançant territori.
La repressió ja haurà funcionat.
Això és demencial, diguem.
O almenys ja s'haurà exercit.
Sí.
I per recorregut, David Minoves?
És que també estem... No sabria dir, realment ha arribat un punt en què moltes de les coses que jo preveia que passaria no han passat, no només per antecedents, sinó perquè el que diuen les pròpies lleis, que diuen els reglaments, les coses, suposa que haurien d'estar passant... A mi se'm fa molt difícil a aquestes alçades fer projeccions i fer pronòstics de coses com aquestes. M'agradaria, però més la declaració d'un desig que no la constatació. Una altra cosa és que jo crec que segurament tard això acabarà tenint un recorregut jurídic, segurament tard, malauradament tard, i no sé si hi ha temps suficient perquè no, diguem-ne, ara s'està parlant molt aquests darrers dies de quina manera, des de, per exemple, el Tribunal Suprem, poden esmenar, poden fer una sèrie de canvis. Què vol dir? Que a vegades les pròpies institucions, i a nivell europeu també m'imagino, no sóc jurista i no en sóc conscient, es poden autoesmenar d'alguna manera. El que passa és que, tal com ho voldríem, jo no sóc gaire optimista.
Dani. Una cosa molt curta, torno una mica enrere, parlant de la dimensió internacional i de la violència de l'1 d'octubre, per exemple, que nosaltres no ens oblidem d'aquesta violència de l'1 d'octubre, que l'estem treballant des d'Amnistia Internacional, i que els propers dies, ja us avanço, que el Ministeri de l'Interior rebrà notícies nostres sobre aquesta qüestió. Aquí del que es tracta, suposo, que això també salti a l'esfera internacional, és a dir, tothom va veure aquelles imatges a fora d'Europa, com deia el David, tothom es va escandalitzar molt, però què passa, no? Què està passant? Nosaltres volem responsabilitats, volem exigir responsabilitats sobre aquells fets, i volem que els agents de la policia involucrats en ús excessiu de la força paguin pel que és un delicte, perquè l'ús excessiu de la força és un delicte i es pot tipificar així i es pot perseguir penalment. Llavors això, ara, com Amnistia Internacional és una organització que té una dimensió internacional, això no ho diu ni Amnistia Catalunya ni Amnistia Espanya, ho diu Amnistia Internacional, sortirem amb casos concrets i farem denúncies concretes sobre aquests casos, que evidentment hi haurà una certa internacionalització perquè en parlaran les altres amnisties.
Sembla que la Comissió Europea, que és la guardiana dels tractats i de la Carta Europea de Drets Fonamentals, dona lliçons arreu del món a Putin, a països africans quan violen drets humans, fins i tot a Polònia o a Hongria dins de la Unió Europea, però que no s'atreveix amb Espanya.
Bueno, però és la mateixa incoherència. La pròpia Espanya també dona lliçons internacionals de com gestionar, per exemple, el tema dels presos polítics, com fan Venezuela, o com ha d'actuar, diguem-ne, segons la versió del Partit Popular, l'oposició democràtica, muntant una consulta il·legal i massiva, per altra banda. Per tant, donar lliçons està dins del paràmetre de la política, no el paràmetre de la justícia. i aquí no tenen cap mena de desgast. Per tant, és obvi que hi ha una incoherència abismal.
I també volia afegir en la línia del que comentava el Dani, no? Efectivament, si la pregunta és si aquells procediments de defensa, diguem, acabaran a la justícia europea, això és molt possible, però efectivament, tal com comentava, ahir dia també estem, com aquesta setmana han presentat 5 querelles per fets succeïts el dia 1 d'octubre, que considerem, a més, són fets especialment greus, en què no només hi va haver lesions, també hi va haver delicte contra la integritat moral, perquè es buscava una vexació i una humiliació
de la persona. Tenim un centenar de casos, no? Més d'un centenar de casos.
Sí, tenim més d'un centenar de persones a les que hem atès d'una o altra manera, presencialment, només presencialment, diguem, 65 persones i també el dia 1 d'octubre, però diguem, una entrevista psicosocial doncs, llarga, més de 60, i d'aquests casos doncs, 5 van presentar ja procediments i la setmana que ve en presentarem 2 més. I en aquest sentit, i abans que parlàvem de la separació de poders, etc., aquí sí que s'ha de dir que jo faria una distinció molt clara entre aquells tribunals, diguem, de potser altes instàncies en els que sí que hi pot haver una politització, diguem, de la justícia i dels altres, diguem, jutjats o estaments doncs més diguem, del dia a dia o de primera instància, no? Aquí, efectivament, a Barcelona i també a Lleida, també a Girona, s'està investigant el que va succeir l'1 d'octubre.
I hi ha moltes evidències.
Hi ha moltíssimes evidències. De fet, el jutjat d'instrucció número 7 està pràcticament col·lapsat. No col·lapsat, però sí que està investigant i està investigant molt, no? I per tant, esperem i pensem que a no haver d'anar a les instàncies europees, precisament perquè s'hagin ja investigat aquí i depurat responsabilitats i condemnat aquí.
Jordi.
De forma complementària amb això, des de Som Defensores i des de l'informe que hem fet, diguem, en relació a tota Catalunya i tot el que deia l'Anaïs, diguem, d'alguna manera tot hem recollit Barcelona, però mirem a tota Catalunya, també estem ja amb instàncies internacionals, estem treballant amb l'Organització de Nacions Unides, ens hem reunit amb el subcomitè de la tortura, ens hem reunit també amb aquesta setmana està reunida a Ginebra el comitè de la tortura, que té no només l'informe sobre de la taula, sinó unes preguntes concretes sobre les que investigar sobre el tracte inhumà i degradant, etcètera. És a dir, que, i no només l'1 d'octubre, sinó tot el que va succeir durant el mes de setembre, les violacions de drets humans relacionades amb la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió pacífica, la llibertat de... una que us afecta a vosaltres als mitjans claríssimament, la llibertat d'informació i de circulació d'informació, d'idees i opinions, tot això que va quedar afectat durant el mes de setembre i octubre, això està sobre la taula d'alguns organismes i continuarem en aquest camí perquè demanin no responsabilitat només individual, sinó la responsabilitat de l'Estat.
La dimensió europea a mi m'ha fet recordar, quan estaves fent les preguntes, just després de l'1 d'octubre, teníem aquí una visita de les defensores de drets humans, de ciutats defensores de drets humans, una sèrie de persones.
Van passar pels solidaris.
Correcte. Mm. La defensora kurda que viu a Turquia em va fer una reflexió 3 dies després, l'endemà del 3 d'octubre, i em va dir, alerta, que jo estic percebent una erdoganització de l'Estat espanyol. I segurament la novetat és que si bé Europa s'havia acostumat i havia posat un llindar, diguem-ne, relativament alt, de que fora d'Europa es podien permetre algunes coses, a dins no s'havien de poder permetre. I, per tant, el fenomen d'erdoganització a dins de les fronteres europees és un avís del que pot passar més tard. I, per tant, jo sí que crec que a la llarga algú farà la reflexió, això, independentment de que en lògica d'algunes cancelleries no ens interessa parlar del conflicte català, sí que és cert que certes pràctiques que havíem acceptat que passessin a Turquia, no tenim molt clar que la volem que passin a dins de les fronteres europees. I això, a la llarga, sí que pot tenir un recorregut per part nostra, però també per part de molts d'aquests estats que no volen que passi el que ha passat a l'Estat espanyol.
Dani, havíem quedat que us deixaria marxar sí. a dos quarts de cinc.
Jo, una cosa molt ràpida.
Demanar la paraula?
No, perquè ara s'ha animat, això. Ara s'ha animat. No, molt ràpid sobre això que diu el David. A la Unió Europea també tenim ara Hongria, sí. Tenim Polònia, sí. És a dir, si haguéssim de parlar de què està passant a la Unió Europea, podíem trobar molta preocupació amb alguna, diguem, regressió en drets humans fonamentals, lligats també a dret a la manifestació. Realment a mi em preocupa el que està passant a la Unió Europea, i ja ho tenim a dins, eh? O sigui, entenc perfectament el que dius de Turquia, però ja ho tenim a dins, i Espanya podria ser doncs, el tercer país... que
es reacciona amb Polònia per part de la Unió Europea i no es reacciona amb Espanya en relació a la independència judicial, per exemple.
Aquí va haver una reacció molt forta, això és cert,
però a Hongria, per exemple, se li han deixat passar unes coses que és tremendo. No? Hi ha hagut avisos, però no hem arribat als fets encara.
Bàsicament perquè la Unió Europea entén que Polònia i Hongria se'ls pot criticar perquè no posen el que hi passa i la crítica que se'n fa, no posen en qüestió, segons diuen, el projecte europeu, com sí que fa Catalunya amb una secessió d'una part. Llavors, jo crec que aquesta lectura és molt perillosa perquè... Si Europa, i no només Hongria i Polònia, sinó que està assetjada per un auge de l'extrema dreta, i podem parlar també de la institucionalització de l'extrema dreta a l'estat espanyol, que fa que ens pensem que no hi és de forma parlamentària. Però hi ha un auge de l'extrema dreta claríssim i una oportunitat de salvar, i ara potser estic anant massa lluny, però de salvar aquests valors europeus o el que havíem entès que eren els valors fundacionals de la Unió Europea, s'estan posant en qüestió de la seva manera més pura ara mateix a Catalunya. Llavors, la Unió Europea, jo fa temps, i potser és molt exagerat, però penso que o se salva amb Catalunya o s'enfonsa en Catalunya. No hi ha una altra opció. I, a més, penso que ja ha passat altres vegades i ho vam veure, i ara sí que potser vaig molt lluny, però ho vam veure l'any 36, per exemple. No? És a dir, hi ha un auge de l'extrema dreta a l'estat espanyol que pren el poder, Europa mira cap a una altra banda i el mal al final s'esté i arribem a la Segona Guerra Mundial. Llavors, amb aquestes lliçons apreses, potser una mica agafades pels pèls, però crec que hi ha que els valors fundacionals de la Unió Europea, on estan en qüestió tota Europa, però on tenen l'oportunitat de salvar-se des del seu cor i des dels seus fonaments més profunds, ara mateix és a Catalunya.
Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, Anaïs Franquesa, advocada de Som Defensores, Lídia Maria Vila, advocada de Drets, Jordi Palou, membre d'Empeu de Pau i de Novact, i David Ninoves, president del CIEMEN. Moltes gràcies per ser els solidaris ara així.
Gràcies.
Marxeu i fins aviat. Fem una pausa molt curta per la publicitat i tornem de seguida.
Solidarni, Radio Catalunya.
Solidaris, ràdio sense fronteres.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 23 de setembre al 19 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades a PortAventura Park més hotel fins al 50% de descompte i un dia Ferrari Land inclòs. Consulten les condicions a portaventuraworld.com.
Tens un lloc web o estàs a punt de crear-lo? Millora la teva presència a internet amb un.cat. Per rendiment, visibilitat i posicionament. Perquè quan tries un .cat, ajudes a normalitzar l'ús del català a la xarxa. A internet i en català, .cat. Fundació .cat. Construïm junts la nostra internet.
Marc Márquez pot ser campió de MotoGP per quarta vegada.
I només per aquest cap de setmana, el Tot Gira trasllada la seva seu al País Valencià.
Dissabte, des del circuit Ricardo Tormo de Xest, comencem a escalfar l'ambient.
A partir de les 7 del vespre, parlarem amb Marc Márquez i amb Damià Aguilar sabrem l'última hora del Gran Premi.
Diumenge, a partir de 2:15 del migdia, la transmissió de la cursa a Univers MotoGP.
I si el Tro és campió, a partir de les 4, la traca final i festa grossa amb els protagonistes.
Tot gira.
Amb David Clopés.
Meteo Mauri.
Que us acosta un cap de setmana amb les jornades de meteorologia Eduard Fontseré i també l'Expo Elèctric a Barcelona. Menjarem escaroles i coneixerem el Parc Natural Castell de Montesquí.
Meteo Mauri.
Cada dijous a partir de les 7 del vespre a catradio.cat. Amb el patrocini de l'Agència Catalana de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Arriba el Blue Friday de Ford. Durant el mes de novembre... Espera, no era el 24 de novembre?
Això és el Black Friday, però el Blue Friday és durant tot el mes.
Ah, d'acord, perdona. Arriba el Blue Friday de Ford. Durant el mes de novembre, tria el teu Ford i no paguis l'IVA.
Un moment, això és de bojos.
Finançant-ho amb FC, banc condicions de Ford.es i només fins al final de mes. Xarxa Ford de Catalunya.
Bon dia. Escolta, i aquesta cara?
Res, la de sempre.
A tu t'ha passat alguna cosa? Tu has fet sabrot.
Triomfa sempre que fas d'arròs amb Brillante Sabrot. Una varietat exclusiva d'arròs que absorbeix tot el gust, com l'arròs bomba, però a més sempre queda al punt. Brillante, t'ho posa fàcil.
Més que en ràdio.
Descobreix l'oferta de continguts del web de Catalunya Ràdio.
Catradio.cat.
Cada dia nous programes disponibles.
Avui dissabte, l'ofici de viure.
Quins són els enemics de la convivència amb la parella? Què vol dir exactament treballar-se-la?
Sarda.net.
I aquest programa número 600, repassem el campionat i la final de colles sardanistes.
I convertim també en sardanista la pel·lícula Allò que el vent s'endugué.
Descobreix-los i escolta'ls quan vulguis.
Més Cat Ràdio, el dial digital de Catalunya Ràdio a catradio.cat.
Solidarni Llúria, Ràdio Catalunya.
Solidaris.
Som 4:45 de la tarda. Parlem ara d'un cas molt concret de com està afectant el control de les finances de la Generalitat, precisament els més vulnerables, el tercer sector social, el 1,5 milió de persones que es beneficien de la seva atenció i que ara doncs, es poden quedar sense ajuda. Saludem la presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, Francina Alsina. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El tercer sector social aplega 3.000 entitats, 1.200 són empreses, amb 92.000 treballadors, 348.000 voluntaris i, el més important, ho dèiem, 1,5 milió de persones ateses, ara amenaçades per aquesta intervenció dels comptes de la Generalitat. Esteu patint ja les conseqüències? El govern espanyol us està bloquejant ajudes i no podeu garantir alguns serveis? Crec que us ha promès ara que pagarà els 10 milions d'euros que deu a finals d'any, però 2 milions d'ajudes a la salut mental o a la drogodependència segueixen en l'aire.
Sí, aquí hi ha hagut un fet que ha estat aquest, el del bloqueig, i han estat afectats dos capítols que eren importants, que era el d'aquesta primera assistència, com dèiem, que toca pues, els més vulnerables, no? Tot el que era pobresa, també el que és la joventut. Ahir la tarda ens vam reunir amb Cesc Iglesias, que és el secretari general d'aquí de Benestar, i ell ens va garantir de que ja s'està a punt de que acabi aquest bloqueig, o sigui, que es desbloquegi tota aquesta partida i que aquesta setmana vinent tindrem notícies d'això. Això sí que lleugera una mica, perquè el que sí ens han assegurat que si no ha d'haver cap mena de problema ja i que abans de que s'acabi l'any les entitats podran cobrar.
Som un sector...
Però, clar, llavors tenim en la part de salut...
Mental, de drogodependència, SIDA, l'Institut Català de la Dona, per exemple...
Són 2 milions i escaig d'euros, que aquí era una altra partida, per dir-ho així, però a part de que no és que perquè hagi estat una altra partida, sinó que Salut no ha tret ni la convocatòria. Yeah. Sí, aquests 10 milions quedaven bloquejats, però Benestar... I eren convenis que havien signat a començament d'any, per dir-ho així. Per tant, ja estava tot com molt assegurat. O sigui, hi havia com un compromís, no?, d'aquests cèntims. Uh-huh. I aquí hi ha hagut força per poder-ho lluitar. El que ens fa ara més por és la part de salut, que les convocatòries no havien sortit encara. I ja han anunciat que segurament no sortiran, i llavors sí que pot ser un desastre immens.
Sou un sector transversal, no sou ni independentistes ni tot el contrari, parlem d'ideologies i sensibilitats molt diverses, però sí que esteu d'acord amb una cosa, que és que demaneu una sortida política i no judicial, un diàleg, una negociació i la llibertat dels consellers empresonats.
Sí, això com un principi ja de democràcia. Nosaltres la taula és un ens que lluita per la democràcia i la llibertat personal, i si el que estem fent és dignificar a les nostres persones, a les persones que estem atenent, clar, demanem aquesta dignificació també per la nostra societat, no?
Francina Alsina, presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social, n'estarem molt pendents. Gràcies per atendre el Solidaris i molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Parlem ara amb el PSC perquè hem escoltat avui el Solidaris, una eurodiputada socialista portuguesa que estava molt indignada amb Rajoy i amb els empresonaments. També hem vist alcaldes del PSC criticar el suport al 155, estripar el carnet avui mateix a l'alcalde de Blanes. Saludem a aquesta hora el Javi López, eurodiputat del PSC. Bona tarda, Javi.
Hola, molt bona tarda, Albert.
I per molts anys, perquè és el teu aniversari.
Sí, moltes gràcies.
S'ha trobat ja el president Puigdemont a Brussel·les? Què li diria si te'l trobés? Perquè veig que s'està reunint amb molts polítics, hem vist amb la CUP, també Artur Mas, Marta Pascal, no sé si té vostè previst trobar-se amb el president, també el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Asens.
Bueno, la veritat és que no tinc previsió trobar-me amb el president Puigdemont, però el que sí que intentem ara explicar que comença una contesa electoral que tots els partits a Catalunya han de reconstruir consensos i aquests consensos han de passar per poder dialogar i negociar també a casa nostra. És una cosa que lamentablement no hem vist durant els darrers mesos, que ha acabat amb una situació tràgica, ara mateix amb els empresonaments, amb processos judicials, que vam advertir des de bon principi que podia transcórrer cap aquí la història del nostre país, si situava les institucions catalanes fora de la llei, com hem vist durant els darrers mesos, i que cal reconstruir, i els catalanistes també d'aquest país hem de poder parlar de com avançar i tenint en compte les institucions del nostre país, la convivència que s'ha vist greument afectada i l'economia. I això és el que jo crec que els polítics ara mateix a casa nostra haurien de poder dialogar entre ells.
Els seus veïns d'Escó a Brussel·les, què li expliquen? Com ho veuen? Què li diu vostè del suport del PSC al 155?
No, els nostres companys, i això s'ha vist durant els darrers mesos de forma molt, molt clara, la resta d'estats europeus i les grans famílies polítiques europees no han entès, per una banda, que a partir del 6 i 7 de setembre les institucions catalanes prenguessin un camí unilateral saltant la llei i l'estat de dret. I això jo sé que a Catalunya moltes vegades no es comprèn, perquè des de fora està aquesta visió, però l'estat de dret, que els poders públics, siguin quins siguin, i també les majories polítiques estiguin obligades a respectar la llei, és una part de la identitat i de la construcció europea. Així. I de l'altra, que tothom veu, i nosaltres també hem criticat durament, es veu que aquí hi havia un problema polític durant els darrers 5 anys, que necessitava una sortida política i que el govern de Madrid no l'ha donat. I per això jo crec que es fan crides molt raonables a la negociació, a les reformes, als acords integradors inclusius dins del respecte a la llei com a forma de convivència, no la llei perquè siguem uns obsessos amb la llei, no per legalisme, sinó com a mètode de garantir la convivència.
Abans parlava de les eleccions. Què li sembla els fitxatges de Miquel Iceta, d'Espadaler, com a número 3 de la llista del PSC o del vicepresident de Societat Civil Catalana?
Bueno, el PSC en aquestes eleccions, entenent l'excepcionalitat que hi ha, no? En un moment molt peculiar de la vida política catalana, i on sabem que bona part de les discussions, del debat i de l'acció política del govern de la Generalitat pels propers anys haurà d'intentar acabar amb la lògica frontista, que hem vist una lògica del conflicte que hem vist durant els darrers mesos els resultats que ha tingut i que haurà de recosir aquests consensos interns, intenta enviar el missatge de que vol ser el refugi d'aquella gent, per una banda, que és catalanista moderada, que no vol la independència, però que ja sent catalanista, exvotants de l'antiga Convergència i d'altres espais polítics, i a la vegada de gent d'esquerres que tampoc acaba d'entendre quin és el paper que està tenint els comuns en el debat polític català. I així jo crec que s'han enviat missatges en aquestes dues direccions, no? La veritat és que és positiu que tingui la capacitat el Miquel Iceta de construir llistes on vagin a la vegada Espadaler, l'exconseller Espadaler i el Villarejo, no?
Javi López, eurodiputat del PSC, gràcies per ser el Solidaris. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Òscar Fernández, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Avui els Solidaris estem molt pendents també amb un ull a Brussel·les, però també al carrer, molt pendents d'aquesta manifestació. Què en sabem?
Doncs que queden una mica més de 5 minuts perquè comenci, queden 6 minuts per arribar a les 5 de la tarda, que és l'hora prevista perquè comenci aquesta manifestació, recordem, per demanar la llibertat dels presos polítics. Podem anar ja a fer una primera connexió per veure quin és l'ambient que hi ha al carrer Marina de Barcelona, que és on es farà aquesta manifestació, a la capçalera, situada al carrer Marina, cantonada amb el carrer de Pujades, i tenim la Victòria Vilaplana. Vicky, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar. Doncs plena de gom a gom aquest carrer Marina i aquesta capçalera també. Nosaltres tenim Marta Rovira, líder d'Esquerra Republicana. Molt bona tarda, Marta.
Molt bona tarda.
És evident el per què esteu avui aquí, oi?
Es resumeix en una paraula, llibertat i posar fi a les injustícies. Hi ha gent a la presó que és absolutament innocent només pel fet d'haver defensat els seus ideals i d'haver complert un programa electoral. I hem vingut aquí per contribuir a pressionar per posar fi a aquesta situació.
Gràcies, bona tarda, que vagi tot bé. També tenim David Companyon, exdiputat del Parlament de Catalunya. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Sentíem ara mateix doncs, també cridar llibertat presos polítics.
Doncs sí, i a més porto aquí una pancarta que ho posa.
Com està visquent avui aquesta jornada?
Bé, he baixat caminant des de casa, ha estat tot ple, de gom a gom, realment... Fantàstic que aquest poble no s'hagi deixat entomar per allò que podíem dir una voluntat de desmoralització que hem vist en l'estat espanyol amb el fet de que hagin posat una part del govern a la presó i tot el que ha anat passant aquests dies. Per tant, molt content de veure la gent alçada, dempeus, lluitant per la nostra llibertat i per la nostra república.
Joan, gràcies, David. Joan Josep Nuet, membre de la mesa del Parlament de Catalunya, molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Estem en aquesta capçalera que, per cert, ja podem dir que comença a caminar en aquests moments. Joan Josep, com se sent avui estant aquí en aquesta manifestació?
Bueno, pues molta emoció perquè falten unes persones que aquí no hi són, no? I per tant me'n recordo dels Jordis, els primers, perquè són els que més dies porten a la presó, i després me'n recordo dels consellers, penso en les seves famílies, i com que he viscut una situació d'estrès fa uns pocs dies, que al final va acabar bé, amb la gent de la mesa en llibertat, però clar, he sentit doncs, les parelles, els fills, doncs m'ho imagino, i sé de què estic parlant, i per tant és una cosa molt dolorosa, però bé, jo crec que com a poble a vegades doncs, passarem mals tragos, però ens en sortirem perquè al llarg de la història, quan ens han volgut aixafar, ens hem aixecat i ara també ens aixecarem.
Com es troba a nivell personal en aquests moments?
Bueno, jo ara estic bé perquè bueno, he descansat una miqueta i tal, però tot repetit, fins que no els tinguem fora, tinc un cuc dins que no em deix viure. No? I per tant, estic molt content d'estar aquí, de que hi hagi tanta gent, i no baixem els braços, pensem en ells, i fins que no els tinguem fora, doncs seguim fent coses com aquesta, que és prendre els carrers de Catalunya.
Gràcies i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Paraules en directe, doncs, de Joan Josep Nuet aquí a la capçalera de la manifestació del carrer Marina de Barcelona, plena ja absolutament de gom a gom. Molta gent ja aquí, també en aquesta capçalera, que ja es confon, Òscar, realment s'arriba a confondre ja amb diferents pools que hi ha per la premsa, també, saps? És impressionant l'ambient que hi ha aquí. També tenim moltíssima gent. Hem d'anar cap allà, ens diuen, d'acord.
Doncs, les instruccions que li donen a la Victòria Vilaplana.
És el directe.
Doncs molt bé.
És el que té aquest directe. Ara estem just davant d'una pancarta també, que és el lema d'aquesta manifestació, llibertat a presos polítics i som república. Ens estan intentant fer marxa enrere. Nosaltres intentarem, espera't, aviam si ho aconsegueixo.
Deixem,
només
Vicky,
un segon,
Vicky.
Sisplau.
Que no. Vicky, deixem-ho. Busca la ubicació que tinguis. Queda un minut i mig perquè siguin les 5 de la tarda. Queda, per tant, un minut i mig perquè sigui l'hora oficial de començament de la manifestació. És veritat que ara la Vicky ens deia que tot just la capçalera començava a moure's. La voluntat és que quedés al carrer Marina prou lliure de persones perquè la capçalera pogués avançar, que no fos una concentració en què la gent no es pogués ni moure, sinó que la capçalera anés des d'aquest Marina cantonada Pujades i baixés fins a l'avinguda d'Icària, seguint el carrer Marina, i que allà, a l'avinguda d'Icària, on hi ha un escenari, es puguin fer els parlaments. A Catalunya Ràdio seguirem en directe aquesta manifestació. Queda un minut per arribar a les 5 de la tarda, per tant, queda un minut perquè s'acabi l'hora d'aquests
solidaris. Dels solidaris. Avui els solidaris ens hem preguntat si el diàleg que demana Europa, si és compatible o no amb empresonar mig govern i amb suspendre l'autonomia, queda clar que no ho és. Marxem, ara sí, doncs, els solidaris avui l'hem fet la Carla Verdés, benvinguda a la casa, l'Ismael Cebrián, el Sergi Cotillas, Esther Garriga, Marta Molina, Natàlia Segures, deixem amb molt bones mans amb l'Òscar Fernández i els serveis informatius de la casa, amb aquest especial informatiu manifestació. Som a Catalunya Ràdio, a la Ràdio Nacional de Catalunya. Tornem la setmana que ve amb solidaris, amb més idees per canviar el món.